Estem pendents dels Estats Units, d'aquesta reelecció, cursa per la reelecció de Donald Trump, amb aquesta última hora que ha entrat avui en escena pel positiu de Donald Trump i de la seva dona. Pendents també de com evoluciona, sobretot de com gestiona la Unió Europea la crisi econòmica, política i social que es deriva de la pandèmia, quin paper jugaran les forces progressistes, quin paper jugaran les forces d'extrema dreta. Per tant, molts temes a parlar amb Yannis Varoufakis.
Bon dia, senyor Varoufakis, i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per rebre'm. Estic en el vell mig d'un ferri, al vell mig del mar Egeu, i espero que la qualitat del so sigui prou bona perquè em sentiu bé.
Esperem que sigui així i l'envegem. Quina sort d'estar navegant a aquesta hora.
Però la veritat és que no hi ha molt bona mar i no és fàcil comunicar des del mar.
Vinga, doncs intentarem fer aquesta conversa el més àgil possible. Li volia demanar, senyor Varoufakis, per aquesta crisi sense precedents que estem vivint, per culpa de molts problemes que s'arrossegaven, que s'han agreujat amb el coronavirus, si ens fixem en la factura econòmica, això qui ho paga?
Home, els mateixos que paguen sempre, Laura. És a dir, les persones amb llocs de treball precaris, els professors, els membres més vulnerables de la societat. I això ja va començar després del 2010 a Espanya, a Irlanda, a Grècia i a Itàlia. I forma part del mateix procés que actualment ha esdevingut pitjor degut al coronavirus. L'austeritat per les principals forces de la societat i alhora tenim enormes quantitats de diners que es dona als més forts, la qual cosa va empitjorar la crisi del 2010 i va, doncs, portar-nos a aquesta crisi que tenim actualment.
Per tant, és una crisi crònica?
Jo diria que és una crisi sistèmica, més que crònica. És una crisi global, però Europa, doncs, té una forma més profunda i també té una dinàmica pròpia, que és sistèmica. En comparació a la crisi del 2010, el que va succeir és un augment, especialment a Espanya, del deute privat. Però la crisi continua exactament seguint les mateixes línies, tot atacant alhora l'oferta i la demanda, la part del subministrament, la part de l'oferta i la part de la demanda de l'economia.
Quina creu que serà la resposta d'Europa a aquesta crisi?
Mira, el nostre moviment, Laura, el dia 25 va sortir en el mes de març, al començament de la pandèmia, tot proposant alguns punts del que Europa hauria de fer. El primer pas hauria de ser que el Banc Central Europeu emetés un bonus del Banc Central Europeu, no un bonus espanyol ni italià, sinó un bonus del Banc Central Europeu d'un bilió d'euros per decidir com, i ja decidirem com s'ha repagat, per ser utilitzat per afrontar l'augment del dèficit pressupostari de França, Espanya i dels altres països. El segon pas ha de ser donar crèdit de 2.000 euros a cada ciutadà, a la butxaca de cada ciutadà de l'eurozona. Això seria una manera fantàstica de donar suport a cada persona. I el tercer pas és un nou acord verd on el Banc d'Inversions Europeu hauria d'emetre bonus amb el suport del Banc Central Europeu i cada any, durant 5 anys, invertir en sanitat pública i en noves tecnologies, en energia renovable per a la transició cap a una energia verda.
Aquesta és la resposta que Yannis Varoufakis creu que Europa hauria de donar. Però quina donarà aquesta Europa que tenim?
Europa? Penso que un altre cop demostrarà la seva determinació a, senzillament, perdre una altra oportunitat. Una oportunitat que se'ns presenta a l'horitzó per tal d'unir Europa. Una oportunitat per alleujar el dolor i el patiment de milions d'europeus. L'historial està clar. El que fan és molta propaganda des de Brussel·les, del Consell d'Europa, amb molta propaganda sobre els diners que invertiran i que donaran. Però macroeconòmicament és insignificant i no tindrà cap mena, no marcarà cap diferència pel que fa al xoc massiu que afectarà a la societat amb aquesta pandèmia, la sanitat i els membres més febles de la societat. És així com Europa reaccionarà. Oficialment responen amb propaganda, però la història els posarà en el seu lloc.
Per tant, quin sentit té aquesta Unió Europea que no pot anar a l'una, que no es pot coordinar quan hi ha una situació d'emergència com aquesta?
Malauradament, aquesta és una pregunta que molts europeus estan formulant, especialment durant la pandèmia. Jo això ho dic amb molta tristesa, perquè jo sóc molt europeista i veig la manera en què els nacionalismes estan sent reforçats. Tenim una renacionalització, un moviment nacionalista a tot arreu. Veiem com els governs actualment estan aixecant noves fronteres entre els nostres països, utilitzant l'excusa del Covid-19. Això ho hem vist a tot arreu. I un abandonament de la idea que nosaltres, europeus, hem d'estar aquí plegats i que hem d'actuar plegats. I això forma part del fracàs de Brussel·les. Però no podem senzillament dir que la Unió Europea hauria de desaparèixer perquè està fracassant. No, nosaltres com a pro-europeus, progressistes, hem d'unir-nos per tal de crear institucions i millorar les institucions actualment existents a Europa que puguin respondre de millor manera en comparació a les que tenim actualment.
També és un fracàs de la Unió Europea la gestió que s'està fent dels milers de persones que arriben cada any a les costes del sud d'Europa, bàsicament, amb els refugiats.
Això és una veritat tan espectacular que la que queda implícita en la teva pregunta. Mira, la tragèdia que està succeint a Lesbos, els refugiats del camp de Moria han incendiat el seu propi camp. Això no hagués hagut mai d'existir en terra europea. I és un cop a la consciència d'Europa. El fet que aquest camp de refugiats existís, el fet que estiguem tractant els refugiats en aquests camps d'aquesta manera, la política de separar les seves vides intencionadament, fent que els vaixells de l'armada grega tornin en alta mar, aquestes pobres pasteres cap a la costa turca, amb el gran risc de que hi hagi homes, dones, infants ofegats al bell mig del mar, és una cosa que ens hauria d'afectar a tots els europeus i tots hauríem d'inclinar la nostra cara amb vergonya.
I per què no ho fem? Per què no reaccionem els europeus amb això?
Doncs bé, aquesta és una pregunta que se li hauria de formular als nostres governs. Clar, si tu li preguntes al govern espanyol o al govern grec, sempre intenten evitar diferents possibilitats, dient, nosaltres ho vàrem dir al Consell Europeu, però aleshores d'altres estaven en desacord amb nosaltres, la qual cosa és veritat. És a dir, tens Hongria, tens el govern hongarès i tens el govern austríac. Tens diferents governs que diuen no, 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 no. Cap enfocament humanitari a la qüestió dels refugiats. Però aleshores la pregunta que jo formularia a aquests països, a aquells que diuen que els agradaria una Unió Europea diferent, és la següent. Vosaltres heu vist com el primer ministre holandès va rebutjar el fons de recuperació una vegada rere l'altra. Per què vostè, senyor Sánchez, per què vostè, senyor Conti, que era el primer ministre italià, per què vostè, senyor primer ministre, ha acceptat tot el que està dient el Consell Europeu i no considera que s'hauria de dir alguna cosa en relació als refugiats, també. Tu, Laura, que ets una excel·lent periodista, hauries de seguir aquesta línia de treball.
Ho intentarem fer, senyor Varoufakis. Clar, si fem números, la Unió Europea té una població de 446 milions de persones. Per tant, tant costa acollir, donar casa, feina, formació a 13.000 persones, que són les que estaven tancades en el camp de Mòria? De fet, representen menys, però molt menys, de l'1% de la població europea.
The answer is next to nothing.
La resposta és que costa gairebé zero. La raó per la qual la gent de Mòria estan sent tractats d'aquesta manera ignomiosa és perquè l'estratègia està dissenyada per fer que els seus amics i els seus familiars no vinguin a Europa. El que volen fer és, d'alguna manera, dissuadir a qualsevol altra persona que vulgui venir a Europa per tal d'evitar noves arribades. I això és inacceptable.
Com veu Yanis Varoufakis Unides Podemos? Ara fa 9 mesos que són al govern amb el PSOE. Com els veu?
A veure, són una minoria dins el govern, I com sempre, en el cas de les minories, és impossible saber quina part del govern o quina part de les polítiques del govern es deuen a ells, quina part és una solució de compromís i què haguessin fet si haguessin estat majoria en el govern. És a dir, la gent d'Espanya, els meus amics, els meus companys a Espanya i a Catalunya, estan molt contents amb Unides Podemos. El meu temor, la meva por, és que aquesta participació minoritària pugui erosionar el capital social que Unides Podemos i moviments similars doncs varen crear a les places públiques i amb els moviments com el 15 de maig.
Clar, creu que les ideologies progressistes estan condemnades a diluir-se un cop entren a governar?
Mira, Laura, siguem realistes. Quan tu arribes al govern, t'enfrontes a limitacions que no sabies ni tan sols que existien abans d'arribar al govern. Per tant, no és una qüestió que pots fer i que no pots fer. Has d'arribar a solucions de compromís quan arribes al govern, però el que no has d'esdevenir mai, no pots posar en compromís les teves idees. Hi ha una frontera més enllà de la qual deixes de tenir una raó per existir un cop creues aquesta frontera.
Que difícil és ser progressista avui en dia, no?
Sempre ho ha estat. Ser una persona rebel, ser un revolucionari, ser una persona progressista, sempre ha estat molt difícil, perquè l'estatus quo és qui té tot el poder. Ara bé, alhora, hem de dir que és un bon moment ara per ser progressista, perquè mai la humanitat s'havia enfrontat a la necessitat de necessitar més persones progressives com ara.
Quines són les vies per explotar aquestes opcions progressistes? Quines eines tenen?
Mira, les eines principals no són tant com arribar al poder, sinó què fas un cop estàs en situació de poder. I l'eina més important, l'arma més important que tenen els progressistes és el poder de dir no. El poder de dir no, això no ho signaré. El poder de veto, de vetar polítiques que s'estan tractant en el grup de la Unió Europea, en el Consell Europeu, que és un poder que exerceix l'establishment. El poder de dir no i alhora tenir una proposta realista i tranquil·la de com les coses poden canviar de manera radical.
Li volia demanar també a Yanis Varoufakis sobre el conflicte català. Ara fa 3 anys que hi ha 9 polítics a la presó pel referèndum de l'1 d'octubre. La Unió Europea no té res a dir sobre aquesta qüestió?
El meu posicionament al respecte és exactament el mateix que va ser fa 3 anys. La independència catalana és una cosa que han de decidir els ciutadans de Catalunya. No són persones com jo qui pugui dir als catalans si poden ser independents o no, o si haurien de tenir algun tipus d'organització federalista amb Madrid o el què. Però com a europeu progressista i com a internacionalista que sóc, jo condemno fermament la idea de tenir presoners polítics i condemno a Brussel·les i a la Unió Europea per no prendre un posicionament clar contra la noció de presoners polítics, perquè en fer això estan erosionant el capital polític que Europa ha construït al llarg de tants anys. Estan enviant un missatge a Orbán i a tots els neofeixistes de que la Unió Europea no li importa un rave als drets humans.
Precisament parlant de drets humans, vostè és un dels signants d'un manifest que demana la llibertat immediata de Julian Assange. Serà aquest cas un cas que senti precedents en precisament això, en la defensa dels drets i de les llibertats?
A veure, el tractament que s'està donant a Julian Assange és el començament del final de la llibertat de premsa a nivell internacional. Perquè si els Estats Units, a través del seu aparell, poden matar, i efectivament això és el que estan fent, estan matant a Julian. Si poden assassinar a una persona pel crim d'haver dit la veritat i per donar informació que pot afectar el Pentàgon i el Departament d'Estat nord-americans, aleshores, quin és el següent pas? Si aconsegueixen a Julian, t'aconseguiran a tu també.
Yanis Varoufakis, moltíssimes gràcies per aquesta conversa en la distància. Espero que hagi tingut una bona travessia.
It was good.
Ha estat bo. Ha estat una bona conversa la que hem mantingut, Laura. Tant de bo haguéssim pogut conversar amb més silenci i amb una línia més bona. Però sempre és fantàstic poder parlar amb els meus companys i amics a Catalunya, a Espanya i a tot arreu d'Europa.
Moltes gràcies, senyor Varoufakis. Fins la propera. Bon dia.
Thank you. Bye-bye.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.